solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als solidaris. El mes de setembre és un mes de despeses. Per a moltes famílies, la tornada a l'escola acostuma a ser un pendent costós d'escalar. Aquest any, l'esforç encara és més pronunciat a causa de la pujada de preus provocada per una inflació desbocada. Avui ens fixem en una realitat que viuen moltes dones a casa nostra i que sempre ha existit, però davant la qual el sistema no actua. Ens referim a la violència econòmica, una forma de violència masclista a la qual costa posar xifres exactes perquè ni les administracions ni el sistema judicial en fan cap recompte ni seguiment. Parlem de violència econòmica si un home no paga la pensió alimentària dels fills, si no es fa càrrec de la quota de la hipoteca quan no deixa que la dona treballi o si li controla les despeses. Quan la paraula corresponsabilitat queda buida de contingut i un dels progenitors es desentén de les seves obligacions, les conseqüències que comporta a nivell físic i psicològic per l'altra part es toquen. Per a elles, tot el que implica la càrrega de tirar endavant els fills soles. Per als menors, un model de criança i un impacte en la seva salut mental que massa vegades s'arrossega fins a l'edat adulta. Coneixerem la Chantal, que fa 12 anys que lluita contra la perversitat de la burocràcia perquè la seva exparella, que té una demanda interposada per no pagar la pensió per la filla, es faci càrrec del que li toca. Com ella, hi ha moltes altres dones, un col·lectiu normalitzat socialment i que se sent que no està organitzat, invisible a ulls de molts, però que ocupen un pes important en les piles de demandes que s'acumulen en molts jutjats de família, on topen amb un altre mur, el de la justícia. Per això, les oficines del CIAT, els serveis d'informació i atenció a la dona, que es poden trobar en molts pobles i ciutats de Catalunya, s'han convertit per a dones com la Chantal en un bot salvavides, perquè els processos són llargs i esgotadors. Per acabar amb la indefensió d'aquestes dones, la magistrada Lucía Vilés demana al govern espanyol que tipifiqui la violència econòmica com un tipus de violència de gènere i que s'inclogui al Codi Penal. I ha engegat una iniciativa legislativa judicial pionera a Espanya perquè l'impagament de les pensions alimentàries sigui considerat una forma més de violència contra les dones. D'aquesta manera es disposarien de més recursos per reparar el dany a les víctimes. L'executiu s'ha compromès a avaluar la proposta. De moment, només això.
Solidaris. Tothom té una història.
La violencia sexual, la violencia física o la psicológica, cuando acaba la relación de pareja, se finaliza.
Inmaculada Domínguez Fabián, experta en violència econòmica, coordinadora del projecte Ecobio de la Universitat d'Extremadura.
¿Qué ocurre con la violencia económica? Es una de las peores cuestiones que tiene, que se puede iniciar después de la separación y es infinita.
El projecte Ecobio se centra en la investigació de la violència econòmica com un tipus de violència de gènere i ha creat el primer observatori de l'Estat especialitzat en aquesta qüestió.
Porque a lo mejor no se han producido problemas durante la convivencia, pero al separarse empieza a haber esos problemas económicos.
El diablo me dijo que
la violència econòmica, com qualsevol tipus de violència de gènere, es pot manifestar de diferents maneres. Ho demostra un estudi pioner en aquest camp, liderat per la investigadora Inmaculada Domínguez Fabián, en què s'han entrevistat 240 dones en aquesta situació.
Durante la convivencia teníamos violencia o abuso económico en tres tipos. Lo que se llama un control económico, que este lo vamos a entender todos muy bien cuando hablamos, por ejemplo, de voy a la compra o me compro ropa, pero la escondo. La mujer va de compras con las amigas y llega y se ha comprado tres vestidos, pero al marido solo le dice que uno, o le dice que le ha costado menos de lo que es. Luego también estaba la explotación económica, un ejemplo que también vamos a entender muy fácil. Vivir por encima de las posibilidades y repercutirlo en los salarios de ella o incluso en las propiedades de su familia, de ella. Es decir, a lo mejor un negocio que tú puedes voluntariamente, bueno, me puede apoyar la familia, pero siempre con caprichos, siempre con sin dar la información, acceder a tu cuenta y de repente ver que sin cubrir los gastos del hogar se han cubierto en gastos que pueden ser superfluos, le hace una moto, le hace un coche, por supuesto drogodependencias y todo esto, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de la táctica de explotación económica. Y luego otra táctica que se detecta y se valora es la relativa a el sabotaje laboral. No vayas tú a trabajar porque el que trae el dinero a casa soy yo, tú quédate con los niños, tú cuida de los niños. Y esa que puede ser más precaria y a lo mejor podemos tenerla un poquito más superada, sí puede, si se trabaja, la mujer trabaja y el hombre también, pero si hay una posibilidad de ascenso, una posibilidad de ir a mejor, de poder trabajar en una circunstancia que implica a lo mejor trabajar los sábados o quedarte en un horario mayor, de mayor responsabilidad, si hay hijos menores o tal, quien tiene que ceder es la mujer, ¿no?
Les participants de l'estudi són dones amb fills que fa almenys 2 anys que estan separades. En tots els casos analitzats, la violència econòmica s'incrementa quan es trenca la parella.
Impago de pensiones, impago de deudas en común, la hipoteca que es de los dos y él no pasa la parte que le corresponde o no la paga, la continua pelea y lucha al milímetro por los gastos extraordinarios cuando las actividades extraescolares, pues si yo digo que va a clases particulares, él dice que no, porque total está a mi cuidado y que lo que tengo que hacer es explicarle yo las cosas. Si tú dices que el campamento es de inglés, yo digo que el de francés o ningún de pensión. Entonces, ahí el control viene por ese impago, o a lo mejor es un impago no total, sino parcial, a lo mejor es un impago vinculado con un retraso, y estoy trampeando la ley de tal manera que te tengo absolutamente en vilo. Ahí el sabotaje laboral, pues en el hecho de que a lo mejor tú te quedas con la custodia de los niños, entonces eso te imposibilita mucho el poder desarrollar un trabajo o poder tener un cuidador para que se quede en primeras horas, o los incumplimientos de las custodias que hace que yo no pueda tener un trabajo porque sé que 2 tardes te los vas a quedar y al final no te los quedas, ¿no? Entonces, en todo ese machaque nos encontramos.
Tant és així que una de les conclusions a què arriba aquest estudi de la Universitat d'Extremadura és que hi ha homes que no paguen la pensió d'aliments dels seus fills per fer mal a la mare.
Entonces, aquí hasta podríamos hilar un poco con la violencia vicaria, ¿no? El hacer daño al niño que sabes que efectivamente se va a quedar sin hacer alguna actividad por hacer el daño a ella, porque al final la que no duerme por la noche, la que está, pues nada, quien haga es el daño psicológico, pero esto es una lacra continuada. Más luego la impotencia, cuando tú no tienes un problema económico, que cuestión distinta, cuando todo nos puede pasar un problema económico y la vida es así y hay que adaptarse, evidentemente.
A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia.
Segons dades de la macroenquesta sobre violència de gènere a Espanya, un 12% de les dones que tenen una relació de parella pateixen violència econòmica. El percentatge pot semblar baix, però en números absoluts parlem de més de 2.350.000 dones i aquestes són només les que ho reconeixen.
Yo era tuya, compañero, hasta que fui.
Pel que fa a l'impagament de pensions, la Fiscalia General de l'Estat recull que el 2019 es van presentar més de 22.500 demandes per impagament de pensions, un 23% més que l'any anterior. Els jutges comproven cada dia que la majoria de les demandants són dones, però oficialment no es pot saber la xifra exacta perquè aquesta dada no s'ofereix desglossada per gènere. Tampoc no hi ha cap registre oficial de les pensions que no es compleixen, perquè ni l'administració espanyola ni la catalana en fa cap seguiment. En el cas de Catalunya, ni el Tribunal Superior de Justícia, ni el Departament d'Igualtat i Feminismes, ni el de Justícia, ni Drets Socials disposen de dades específiques sobre aquesta qüestió. Tant el govern espanyol com la Generalitat ofereixen a les dones que no reben la pensió per aliments la possibilitat de demanar una ajuda econòmica, Però segons Domínguez Fabián, ni el fons estatal ni el català solucionen res.
Tiene muy poco a ella, un fondo que se usa poco porque bien es muy, por una parte es muy restrictivo, por otra parte no es muy conocido y por otra parte es de muy poca cuantía. Una solución muy buena sería, bueno, págueme el Estado y que el Estado sea el que repercuta, el que vaya, porque cuando se aplica el fondo así se hace. Si yo soy acogida con el fondo, esa deuda se busca y se hace con unas vías que tiene con una rapidez mucho mayor el Estado de reclamarlas de las que tendría individualmente la mujer víctima.
El que més preocupa les expertes és que s'estima que la majoria de dones en aquesta situació opten per no denunciar davant la dificultat i el desgast del procés. Per això, Domínguez Fabián fa aquesta crida.
Si hay un impago, la primera vez que hay un impago, denuncia la primera vez. No creas que te lo pagaré el mes que viene, el mes que viene se convierte en que te pago la mitad, el otro siguiente no, aquí hay un incumplimiento, el incumplimiento se ha producido hoy, voy a tramitarlo hoy.
Solidaris, Mercè Folch.
Le tembló la voz, le tembló la voz, le cambió el compás de su corazón. Y aunque lo negó, y hasta se rió sin pestañear, lágrimas tragó, lágrimas tragó.
Dijous 11 del matí, Girona.
Chantal, Mònica.
Hola.
Hola, què tal?
Què tal?
Sí. Mentiras que son. Una vez apenas hay de hierba que por sus labios va. Mentiras que son.
Chantal, ¿com estàs?
Doncs bé, anem fent, sí.
Chantal Carbonell, 55 anys. Treballa de comercial en una revista del Pla de l'Estany. Té una filla de 15 anys. La seva exparella té una demanda interposada per no pagar la pensió alimentària.
Aneu fent tu i la teva filla?
Sí, 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 sí.
L'has criat sola, la teva filla?
Doncs diríem que des dels 3 anys i mig, sí. Bueno, també gràcies a la meva mare, que va morir fa 4 anys, en pau descansi, i bueno, gràcies també a ajudes de la meva família i alguna xarxa d'amigues que tinc molt maques.
El seu pare no hi és present?
El seu pare és present, com ho diríem, puntualment. Quan era petita, els règims de visita de cada 15 dies eren més freqüents. Jo, a partir que ella va fer 10, no sé, recordo, 10 o 11 anys, vaig parlar amb ells dos i els hi vaig decidir que s'ho administressin ells, no? Perquè per mi estar enmig també era una mica difícil de gestionar. Llavors, a partir d'allà, ells tenen els seus telèfons i ells s'administren les visites.
Vosaltres vau decidir conjuntament formar una família, tenir una filla?
Sí, 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 sí.
Ho teníeu clar els dos?
O sigui, ens coneixíem des de feia un any, havíem conviscut poc, havíem conviscut un estiu, havíem fet algun viatge. Jo tenia les meves pessigolles, no ho tenia clar, el que passa que també em trobava en una edat que ja tenia 39 anys i bueno, vaig decidir tirar-me endavant. Però bueno, amb la prova del predictor vam decidir corresponsabilitzar-nos els dos, no? Vull dir, 50% i 50% i tirar endavant.
Ara porteu 12 anys separats.
Sí.
Et passa alguna cosa de pensió alimentícia?
O sigui, en tot aquest recorregut de 12 anys, quan ens vam separar, jo vaig fer la primera demanda. Ella en aquell moment tenia feina, nòmina, i sí que va passar l'establert en el conveni.
De quan era?
De 200 euros, vale? Això van ser, doncs, no sé, serien uns, no tinc, 7 o 8 mesos, no sé exactament. I a partir de llavors hi va haver, doncs, zero pagos, vale? Durant un parell d'anys. Llavors jo vaig fer, doncs, la demanda d'aliments el 2013. Jo li vaig explicar que a mi no m'importava la quantitat, que a vegades més era una qüestió de dir, mira, aquest mes no. A veure, tothom pot tenir una mala situació i és comprensible i a vegades, doncs mira, que tothom li pot costar. Però sempre has de tenir una obligació perquè és la teva filla i la manutenció no és per la teva dona, és per la teva filla. Això a vegades costa d'entendre. Mm. Llavors, si la teva ex està fent càrrec de quasi tot, doncs és la teva ajuda a això, no? Vull dir que jo he sigut molt flexible de dir, bueno, aquest mes no pots amb 200 euros, doncs em passa 50, és igual, vale? O sigui, jo els he posat una alfombra vermella perquè aquest problema no fes mal a la seva relació i he sigut molt flexible, però així tot no hi ha hagut manera.
Llavors, clar, el pare de la teva filla té una demanda, no?
Sí,
per no,
sí, sí.
Pagar aquests,
sí,
imports,
té una,
no?
Demanda que algun mes, llavors, puntualment ha ingressat algú o m'ha donat algú en mà, perquè a més de la quantitat establerta en el judici com a pensió aliments, en el conveni regulador també hi ha que estableix doncs, el 50% de les colònies, el 50% de les extraescolars, el 50% de les ortodòncies o el 50%, jo què sé, de qualsevol cosa extra que pugui necessitar.
Ah. Has calculat el que
sí,
et deu?
Sí, o sigui, judicialment amb la demanda ara són uns 10.600 més uns 3.400 i pico dels costos, perquè clar, el sistema judicial també es va agafant una part de costos.
I ell què t'explica? Quines excuses et posa? Quines raons et dona per no pagar?
No pot.
No pot.
Clar. Jo no puc dir no puc. Sí, jo no puc dir no puc. Poso la meva filla en un congelador, la tanco i ja està.
Li dius que no mengi, no?
Als 18
que
anys
no gasti.
Dic, busca't feina. O sigui, hi ha moments molt difícils. Primer, o sigui, la meva professió que jo tenia la vaig com aparcar i em vaig dedicar a tenir primer feines que conciliessin horaris per poder estar amb la meva filla, no? A 4:45 al col·le. O sigui, tot era prioritzar horaris, que no m'importa, que jo he gaudit quantitat, la criança de la meva filla. Vull dir, no, això no... Una cosa no té a veure mai amb l'altra, Però que sí, després he hagut de fer feines que potser, mira, no m'agradaven. Després he hagut de demanar diners, que no m'agrada gens. I he hagut de fer moltes coses. He fet de tot, doncs d'ajudant de cuina, de cuinera, de cambrera, de netejadora, de cuidadora d'avis, de multitasking.
Multitasking per poder criar i tirar endavant la teva filla sola, sense aquest suport imprescindible, no? Perquè aquests 200 euros t'anirien molt bé.
Home, m'anirien genials. És que 50 euros, 40 euros, 30 euros, 20 euros, 10 euros... És que jo he anat al súper a vegades... Ai, és que, bueno, recordar el passat a vegades em costa una mica, però jo he anat al súper amb 5 euros i comptant el que posava al carro. O sigui, una època estava especialitzada en comptar tot. Tinc 40 euros, paquet de macarrons, paquet no sé què. Clar que després hi ha les ajudes, eh? O sigui, jo he anat a benestar social, depèn de l'assistent social que t'agafi. Doncs tens una millor comprensió o mínima. També m'he trobat algun assistent social que no ha entès la situació del tot. Però sí que hi ha ajudes, no? Hi ha el banc d'aliments, però clar, tu també has de fer moltes coses. Has de demanar, primer, a més, de fer les feines, que no és anar a treballar, és dir, ara vaig a treballar, com faig? Per això dic que la meva mare la poso... O sigui, la meva mare em va ajudar molt. Si la nena té febre, què faig? I tinc una feina.
Clar.
O sigui, és tot aquest puzzle. Sí, també alguna amiga. Jo, de fet, me'n vaig anar a viure al principi cap a Besalú perquè tenia les meves dues amigues de l'Alma.
Que és que necessites xarxa.
Que jo dic que són les fadrines de la meva filla, clar, perquè són elles les que... Em passava, per exemple, aquesta havia tingut una altra filla, em passava molta roba, em passava moltes coses que aprofitàvem, no? Llavors, també, o sigui, el meu pare també m'ha ajudat econòmicament, la meva germana també, o sigui, no, gràcies a la xarxa, vale? Sí, però que hi ha, que tampoc no t'agrada, o sigui, una persona normal li agrada tenir els seus recursos propis, que hi ha moments de la vida a casa a demanar, sí, però no és gustós quan saps que hi ha una persona que hauria de complir aquest rol, i aquest rol està buit.
Quan ingresses al mes?
Ara, actualment. Clar, jo acabo de finalitzar un contracte, tenia correus de 3 mesos i mig, doncs jo ingresso uns 500 de la revista, vale? I després jo llogo 2 habitacions. I, bueno, doncs això són 500 euros més ara. Vale?
Per tant, amb aquests 1.000 euros heu de passar...
Clar, jo ara fa 2 mesos estava treballant a correus, llavors cobrava...
Una
600
mica
més, no? Llavors, jo necessit... Sí, això, no cobrava 1.600 euros. Però ara estic un altre cop amb els 1.000 i un raconet que tinc. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along.
Tornem al rol aquest de pare, de progenitor, aquest rol que està buit en el teu cas. Quan et diu la teva exparella que no pot, com viu ell? De quins ingressos es manté?
Doncs durant tots els anys, durant totes les èpoques que no ha tingut nòmina, que ha sigut la majoria, que jo sàpiga, doncs que ha sigut la majoria, ell fa treballs així de manteniment, de reclus, de coses de casa, amb negre. Un dels advocats que vaig anar em va dir que, clar, la pregunta quan hi ha una demanda, un impagament de pensió d'aliments és no pot o no vol? Vale. No pot perquè realment, mira, jo què sé, s'ha trencat una cama, no pot anar a treballar, la baixa... Bueno, el que sigui. No vol, bueno, ell paga un lloguer, pots demostrar que ell paga un lloguer, pots demostrar que s'ha comprat un cotxe, inclús que s'ha anat de viatge. I això no puc demostrar, primera, perquè està superrendat. Doncs això, aquest no puc, és... Bueno, jo crec que és una... que és una qüestió pues, també cultural, no? I de realment el que vol dir ser portar un fill en aquest món, no? Si tu quan fas una, jo què sé, quan fas una decisió o fas una prova predictor i dius, va, 50%, doncs has d'agafar un compromís, no? Jo dic que, de fet, la gent no es casa amb la parella, et cases amb els fills, perquè és un compromís per tota la vida, no? D'amor i d'estimació i de protecció i per gaudir-lo. Vull dir, no és una càrrega, és una d'això. Però, clar, es necessita... Dir no puc és com, a veure, com que no pots, no?
La teva exparella, dius que treballa amb negre.
Sí.
Cobra algun tipus de renda?
Bueno, ara jo em vaig enterar que cobrava una renda, ¿vale? Al principi vaig pensar que era la renda garantida, llavors hi vaig demanar al meu advocat si es podia embargar, a l'advocat que jo tinc d'ofici, eh? I llavors em va dir que no es podia embargar perquè era una renda mínima, llavors no es pot embargar. Però llavors el SIAT, que és un servei molt bo, que jo li dec molt, té un advocat gratuït. Llavors jo me'n vaig anar a aquest advocat gratuït i ell em va dir que li digués al meu advocat que ho mirés bé perquè hi ha clàusules que si és per demanda d'aliments, per pensió d'aliments, sí que es pot embargar una part. Vale? Llavors al final s'ho van mirar i sí, que em va dir que sí que es podia. Però des de que s'ha embargat, que m'ha arribat, doncs, han tardat 6 mesos un altre cop.
I la renda en algun moment també es deu acabar, no?
Sí. Sí, jo la meva experiència amb les demandes és la primera que vaig fer cap al... Ai, mira, no recordo tots els anys d'exactitud, ¿vale?
No passa res.
Però més o menys devia ser el 2014-2015. Em va tardar 6 mesos en arribar. Una demanda d'aliments que dius, hosti, això hauria de ser prioritari, perquè és una menor. Vale. La segona, quan ell va tenir una altra nòmina, no sé què va passar, els diners se'n van anar a no sé on, que jo no he descobert, perquè jo li vaig dir al meu ex, home, si a tu t'ho han embargat i a mi no m'arriba, doncs pregunta-li al banc o pregunta-li. Va dir, bueno, ja ho haré. Total, que jo vaig anar insistint i li vaig dir, mira, anem, fem la petició a l'agència tributària, ell va descobrir que l'agència tributària i reclamació perquè s'ho han quedat, perquè ell em va dir que no tenia cap deute. Després l'advocat em va dir que potser tenia una deute. I que, clar, que hauríem d'haver posat una clàusula en la demanda de protecció de les deutes de qualsevol tipus d'administració, o sigui, prioritzar la pensió d'aliments a qualsevol deute que es tingui amb l'administració o l'Estat. O sigui que això a l'advocat ja m'ho podria haver estalviat, m'ho podria haver posat al primer, perquè jo no estic informada de tot ni tinc per què estar-ho.
Chantal, sentint-te parlar, hi ha un esgotament aquí bastant profund, eh?
Sí. Clar, hi ha gent que em diu, i per què no ho deixes estar? Ja està, perquè total... Dic, hòstia, no sé, jo hi ha una part que no puc. I a més penso que no sóc jo sola. Hi ha moltes, som un col·lectiu, no sé ben bé on trobar aquest col·lectiu perquè hi ha molts tipus de famílies monomarentals o també monoparentals, no? Que també a vegades hi ha dones que també fan això, passa que són una minoria, la majoria som dones. Segons el jutjat que jo estic, que no sé si l'he de dir o no...
Com vulguis.
El jutjat d'Olot funciona fatal. Jo no sé si és un cas d'aquest jutjat
en concret
sí. O de tot perquè no conec, no ho desconec, però... El procurador m'ha dit que de 30 trucades que té al matí, 29,9 són com la meva. Llavors jo penso, què és això? Què és això? Perquè no estem parlant de que hem tingut un accident i ens han ratllat la porta del cotxe. Estem parlant d'un menor, val? Però jo ara ja paro, eh? Perquè estic cansada.
És que no m'estranya. És que sembla... És un laberint infinit, això.
Sí,
no s'acaba mai.
És
no
un desgast mai. Total.
És un desgast total. I, clar, l'última opció, quina és la que et queda? Anar per la via, què, penal?
Primer, jo no volia enfrontar-me quan la meva filla era petita, perquè, a veure, tens una filla preciosa, que és la meravella de la vida, i vols protegir-la de totes les maneres possibles, sobretot quan està en la infància, perquè s'ha de viure, no?, la infància, doncs de coses contra el seu pare, no?, llavors tu no li pots dir a la teva filla, no, és que mira, tenim un judici per portar a la presó el teu pare. Estic protegint amb una nena de 4-5 anys, no li puc fer això. Ni m'ho puc fer a mi, com a mare. Després, ara que és més gran i que podríem començar a dialogar, l'advocat, el del SIAT, em va dir és que si ell no té unes propietats que es puguin embargar o una nòmina, et trobaràs al final en el mateix lloc. Mouràs quantitat d'energia, quantitat de temps, quantitat d'això, perquè clar, tot això es tracta de que no puguem pagar un advocat total. Vull dir, jo no puc pagar un advocat
normal. Tu vas amb un advocat d'ofici.
Jo vaig amb un advocat d'ofici, clar. Llavors ens trobaríem amb el mateix, vale? Llavors són aquestes dues coses.
Hem parlat una miqueta al damunt, la manera com estàs parlant, com t'estàs expressant també, no? Demostra aquest cansament, aquest esgotament, aquesta, no? Aquesta càrrega que vas portant per intentar reclamar alguna cosa que és absolutament doncs, necessària, no? Per tirar endavant un fill i una filla. A nivell emocional, Chantal, a nivell de salut mental, quina factura t'està passant tot això?
Això passa factura. La càrrega és d'una persona sola. És que podria dir, mira, mentre tu fas el dinar jo banyo. No, o sigui, jo faig el dinar i banyo. Però passa factura energètica, de cansament, econòmica, perquè encara que jo mogui molts recursos, sóc una, i després emocional i de cansament i d'esgotament també.
Has pensat en dir, mira, ja n'hi ha prou, no en sortirem d'això?
A veure, jo d'ell no espero que canviï. Jo em vaig dir a mi mateixa que això que jo estava passant, el que m'agradaria era escriure una carta a l'Institut Català de la Dona i a la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, ja que s'havia creat, no? Doncs que aquesta oportunitat, ja que porto 12 anys barallant-me, em servís per escriure una carta i, pues això, fer una reivindicació i difondre tot aquest col·lectiu, perquè jo dic que jo no sóc jo sola, vaig fer una carta, la vaig enviar, la vaig publicar en una revista, vosaltres m'heu demanat això que estic superagraïda, i a partir d'aquí jo ja em sembla que plegaré, ¿vale? Però no em puc dedicar a aquesta lluita sola, perquè això cansa. I no puc treballar, mirar de pujar de treball, portar la casa i portar tot i estar en una lluita sola. Ara, el meu granet de sorra aniré fent, però amb els descansos. Perquè emocionalment a mi també parlar del passat i de moltes coses també em remou i jo necessito estar vivint la meva vida. Clar. També, a part la del passat i ja està passada.
M'agradaria saber, Chantal, com ho porta la teva filla?
Ha fet el seu procés, de petita, doncs no... Per sort ha tingut una infància feliç, ha sigut una nena molt contenta i molt feliç, però ara amb l'adolescència sí que comença a donar-se compte de coses. Sí.
Què et diu? Com se sent?
És que tot això és molt recent, ara. Se li comença a remoure ara. Tampoc em puc parlar obertament. Pues que, a veure, amb una estructura familiar hi ha un buit, falta un paper, i aquest que falti aquest paper o aquesta ajuda, llavors això té unes conseqüències que és el que hem parlat. I aquesta figura pues és la clau. I si aquesta figura no en té més, hi hauria d'haver un sistema judicial que a mi m'hauria d'apoyar una mica i m'hauria de facilitar les coses en comptes de donar-me més feina. I si hi ha un embargament al mes d'abril, jo el cobrés el 30 d'abril, no el 10 de juny.
O al cap de mig any, no?
Exacte. Vale, perquè això han dit, no, això de mig any ha millorat. Sí, doncs la meva experiència ha millorat, bueno, sí, 3 mesos. Si jutjats van molt
saturats,
doncs que es creï, ja que hi ha la Conselleria d'Igualtat i Feminista, jo dono idees, que es creï una sub d'això que porti tots els temes de la dona. Per exemple, hi ha altres països que això no passa. Jo tinc una cosina a Brasil, per exemple. A Brasil no pagar la pensió d'aliments és un fet supergreu. Si no es paga, la deute va a la família d'ell, o d'ella, la majoria d'ell. ¿Vale? Si la família no la paga, llavors ella ha de pagar un mínim, que paraules de la meva cosina, ara no recordo, són amb la moneda d'allà, serien com uns 80 euros d'aquí, que amb el nivell de vida ja serien uns 100, que ja anirien molt bé. I no ha de fer res i no ha d'esperar tant al jutjat, li va directament. I que després, jo veig que la meva filla està a secundària, els hi fan xerrades, no?, a l'institut de... Doncs de drogues, de bullying, de sexualitat... Jo crec que hi hauria d'haver una campanya de conscienciació de lo que significa portar un ésser en aquest món. De responsabilitat, de la corresponsabilitat... I si et fiques a tenir un fill, o sigui, posa la teva part.
És que estem parlant d'un altre tipus de violència.
Sí, també ho és. És la paraula aquesta que va treure la jutgessa aquesta, no? Que jo vaig fent el meu escrit i vaig recollir i dic, oh, per fi algú comença a parlar d'això. Perquè les dones que ho visquem, jo crec que a vegades anem tan atabalades per la sobrevivència que ni ens adonem. És el que m'ha passat a mi, que he començat a poder pair tot això, doncs quan la meva filla ha tingut ja 12, 13, que dius...
La teva exparella té un altre fill?
Sí.
Es comporta igual?
Sí. Sí, sí, ho va fer igual. I l'únic bonic és que hem creat una família que és l'ex d'ella, el seu fill, i la meva filla són molt bons germans, perquè nosaltres ens hem... Bueno, ho vam dir, quan jo em vaig separar, doncs vam anar connectant, i com que hem passat per el mateix, ens estimem molt, i ells també s'estimen molt. Però ell també ha tingut aquesta falta de pare.
És preciós això que acabes de dir, eh?
Sí, ens estimem molt.
Que malgrat els obstacles acabes creant una xarxa, no? Sí. Alternativa també de suport, no? I,
sí.
I també de família.
Sí, no, és una família.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. No sé por qué fui la infeliz que mordía su anzuelo mientras le creí.
Ens acompanya la Mònica. La Mònica Roca és una de les redactores del programa Solidaris. Avui la tenim amb clau de testimoni. Estic molt contenta que estiguis aquí, Mònica.
És la primera vegada que ho faig, això, per la ràdio.
Perquè sempre busquem testimonis a fora i de vegades no cal anar fora perquè també dins tots tenim històries.
Exacte.
Tots tenim...
Nosaltres no vivim alienes a la realitat, eh?
Motxilles per arrossegar. Escoltant a la Chantal, Mònica, què se't remou?
Bueno, jo quan escolto la Chantal, que ja la vaig escoltar per preparar aquesta entrevista, jo sento la meva mare. Jo escoltant a la Chantal sento la meva mare. Llavors, quan preparava l'entrevista, algunes respostes que ella em donava, jo ja les anticipava. Salvant les distàncies, perquè evidentment la seva biografia personal i la de la meva mare són diferents, no? Hi ha tants patrons en comú, o sigui, tants. I ella fa unes reflexions que a casa s'han fet tantes vegades. Ella diu, jo no puc no poder. Això també ho deia molt la meva mare. És a dir, el meu pare, com el seu ex, bueno, vaig per ordre. Evidentment era una persona que quan es van separar, jo en tenia 15, va desaparèixer, va deixar de passar ni un duro. I clar que treballava, clar que es mantenia, no estava en la indigència, no vivia al carrer, però treballava en negre. Llavors no hi havia manera de demostrar que tenia una feina i, per tant, la meva mare no obtenia ingressos, tampoc tenia cap propietat.
Viviu la teva mare, tu i el teu germà,
sí,
no?
Sí. També cal dir que ja abans de que separessin el meu pare no era una persona molt solvent, vull dir que ja no gestionava bé el tema dels diners, eh? Que jo ja havia anat a col·le i m'havia quedat algun dia perquè no havia pagat la quota del menjador i m'havia quedat esperant allà a veure què passava, vale? Però clar, quan la meva mare va dir que es separava, s'ho va prendre tan malament que va ser en plan, bueno, ja t'ho faràs, no? I els fills són teus. I realment això un dia t'ho diu una psicòloga, és que tu estàs desemparada, perquè la definició de desemparada és falta de pare, no? I falta de pare no vol dir perquè s'hagi mort, perquè és evident que quan ets orfe estàs desemparat. Però quan el teu pare eludeix la responsabilitat que té sobre tu, de, ja no dels diners, que també, sinó... Vull dir, si no de preocupar-se, no sé...
De la cura, no?
Sí, si la setmana passada vas aprovar l'examen o el vas suspendre, no?
De l'atenció, clar.
Sí. I llavors, també coses que ha dit, jo et vaig recollint, clar, jo vaig sola perquè
sí, sí.
Com que som de l'ofici, però coses que ha dit, no? O sigui, el sistema és pervers. Clar, jo ara en tinc 38, estem parlant de fa 25 anys, però, per exemple, quan vaig arribar a la universitat als 18 anys, a la meva mare li havien donat una beca, bueno, a mi em van donar una beca del Ministeri com a família monomarental. Te les donaven per anar a estudiar fora, no? Jo vaig anar a estudiar periodisme a Barcelona. Vale, doncs jo vaig rebre aquella beca en un compte corrent on hi havia el meu pare. L'Estat em va donar la beca, l'Estat me la va embargar. Me la va embargar al cap de dos dies o l'endemà. Clar, dius, és el que ella diu amb lo de la renda. Dius, és que... Com, o sigui, és que no sé qui m'ho ha d'explicar, però com és possible que el sistema sigui tan, això ella deia,
pervers.
Que hi ha tan absurd, tan pervers, no? Bueno, i les anècdotes són infinites.
Són infinites.
I són totes en aquesta línia de dir... Jo diria, afegeixo des de la filla, no? Si la mare... Dues coses. La meva mare, jo he vist que són dones que se senten molt culpables. Això,
t'ha no? passat, Chantal?
Sí, això és un ratolí que sempre les està gestionant. Clar, jo ara, per exemple... Quan la meva filla comença a descobrir tot això, sí, no sé per què, hi ha una tristor dins meu de no haver-li pogut... Que ja sé que jo no sóc mentalment, però d'alguna manera sí que emocionalment Dius, hòstia, per què no li puc donar un altre tipus de pare?
Aquesta és la frase. La meva mare sempre deia això. Llavors, però, clar, acabava dient, bueno, si no, no us tindria vosaltres.
Clar, si no, no tindria aquesta meravella. Clar, és que no n'hem sabuts.
Però llavors, des dels fills, el fill tampoc entén que si el pare no ha volgut portar un ésser a aquest món, que un dia ho va voler, tu no entens, jo a vegades pensava, era un dimecres o un dijous, i jo pensava, vale, el meu pare fa 2 anys que no en sé res. Dic, però algun dia algú li pregunta en un bar, tens fills? O jo què sé, o es creu amb una noia que es diu Mònica i diu, calla, que jo també tinc una filla que es diu Mònica. No sé, pensava, és impossible que no te'n recordis, no? Sí. O sigui, que no sàpigues de la meva existència.
Com es processa tot això, Mònica, amb 15 anys, 16, 17, no? a nivell psicològic, no? Aquests impactes que al final van fent pòsit, no únicament amb tu, sinó amb la teva mare, amb el teu germà.
Quan ho estàs vivint, sobrevius? Perquè ella ha dit, fins als 12 anys no m'he pogut ocupar d'això, no? Abans havia de fer ingressos. La meva mare, per exemple, treballava els caps... La meva mare ha sigut tota la vida comercial, però els caps de setmana treballava de cambrera. I després es va posar a repartir premsa, que jo pensava, hòstia, jo estic estudiant periodisme i estic repartint premsa, i allà va conèixer el seu company, que era un altre repartidor de premsa. Però no li queien els anells per fer absolutament res. I llavors nosaltres, jo per exemple, jo volia fer periodisme, que era una carrera molt exigent de nota, jo em vaig com, haig de sortir d'aquí, però llavors quan arriba un moment en què les coses et surten, i llavors jo vaig arribar a Barna i em va sortir l'ansietat, vamos, però, o sigui, uns atacs d'angoixa. I la meva mare, quan jo ja estava a la universitat, i era com, ostres, doncs ja els tinc grans, i el meu germà, vull dir, també havia fet carrera, i tot, vull dir, tots bé, els havia com col·locat bé i li havia sortit bé, hòstia, li va agafar una fibromiàlgia de la sala d'un campanar. I jo sempre he pensat que té molt a veure amb aquest patiment. I després, a nivell de germans, a vegades t'acabes barallant per coses que dius, ostres, si hi hagués el progenitor aquí fent el paper que ha de fer, tu i jo ara no ens estaríem barallant.
I tens relació? Quant temps fa que no el veus, el teu pare?
Jo vaig veure el meu pare, jo tinc 2 fills, un de 2 i un de 4, i vaig veure el meu pare per última vegada quan va néixer el meu fill de 4, que devia tenir 5 o 6 mesos, perquè em vaig estovar. I vaig dir, bueno, va, amb la segona maternitat no m'ha passat, vull dir, ja no l'ha conegut. I en la primera em vaig estovar. Llavors, em vaig estovar, ho dic perquè fa molt mal entrar en contacte amb aquesta persona, perquè veus que el seu modus vivendi, operandi, la manera de tractar-te i tot no ha canviat, no? I llavors ell va venir i me'n recordo que em va dir... És que és una anècdota que, mira, l'explico perquè la tinc com gravada, no? Em va dir, necessites alguna cosa pel teu fill? I jo internament vaig pensar, ah, sí? Ah, sí? Ah, doncs sí. I dic, sí, li vull comprar una motxilla d'aquestes de portar als bebès, que ja me l'haurien donat de segona mà. I val molt? Dic, sí. I diu, vols que anem a comprar? Dic, sí. Li vaig fer gastar 135 euros. Que després és absurd, d'acord? ¿Vale? Però jo necessitava...
A nivell intern ho necessitaves.
Em va sortir així, saps? Em va sortir així, i és una cosa que recordo, que li vaig fer gastar 135 euros.
Aquest abandonament viscut, no? Aquesta falta de rol, no? Aquesta falta de pare, totes aquestes dificultats, no únicament per vosaltres, sinó també per la teva mare. Clar, suposo que això et deu fer reflexionar a mesura que passen els anys, no? No sé quants anys té el teu pare ara.
Ara el meu pare en té 70, et marca també, marca moltes coses, eh? Marca les primeres relacions amb els homes, perquè tu vas molt de dura i no te'n fies, perquè a mi no em timaran. O sigui, jo no seré tan burra, en perdó, perquè la teva mare no és burra, però penses... Perquè
a mi no
al final això afecta
mateix,
totes, però tu vas en plan, a mi això no em passarà, vas una mica de dura. I després, doncs jo, per exemple, abans de ser mare vaig decidir que no volia passar els cognoms del meu fill, i per això jo a la ràdio continuo sent Mònica Roca, però em vaig canviar a l'hora dels cognoms i els meus fills no tenen el Roca, perquè no el volia transmetre, perquè no era de justícia, perquè qui m'havia criat era la meva mare i s'havia ocupat de mi, i després, quan vaig saber que esperava un noi, vaig dir, ni de broma, no perpetuarem aquest tipus de masculinitat, no? I llavors una altra cosa que a mi em passa, per molt que tal, un pare sempre és un pare. Llavors, jo penso, i si el meu pare acaba visquent en la indigència, perquè és aquest perfil, jo què haig de fer? Jo me n'haig de responsabilitzar, perquè en sèrio que em preocupa. És que és molt injust que jo m'hagi de fer càrrec de tu si tu no t'has fet càrrec de mi. Vull dir, no sé com ho gestionaré, perquè és el pare, sí, però és un pare que no ha fet de pare.
Quins sentiments et provoca veure'l, parlar-hi, quan hi parles? És rebuig?
No, ara no. És que ara ja no, perquè ara ja tinc 38. No, ja és... És que, bueno, no el veig, però... Bueno, també són gent, crec que són uns patrons... Després hi haurà de tot, però... No sé, vull dir, al final el masclisme també ha fet molt mal als homes. Vull dir, el meu pare és una persona que al final està molt sola. No té, el meu pare no té cap mena de xarxa. Això que diu la Chantal, la meva mare n'ha creat de xarxa, vamos, amb les del bar, amb les no sé què, i això també ho he heredat d'ella. el meu pare al final acabarà sol com un mussol. Vull dir, també són víctimes els homes d'aquest masclisme, saps? No sé, ara no ho sé. Bueno, clar, no el veig. Ahir pensant que faríem aquesta entrevista vaig pensar... Quan va ser l'última vegada que el vaig veure i no és veritat que va ser el dia del meu fill? Va ser un dia que estàvem amb la meva parella a Figueres, a la Rambla, i va passar per davant amb cotxe. I va ser molt surrealista perquè vaig dir, hòstia, és l'argument d'una novel·la. Dic, mira, el meu pare. I va passar, no? Però jo no vaig fer el ei. Clar. I ell no va veure, per sort, saps? Bueno, no sé.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Chantal, sí. T'agraeixo moltíssim el testimoni.
Sí.
Mònica, tu també, òbviament.
Gràcies.
Jo puc afegir una cosa?
I tant, i tant.
És que, a més, bueno, jo em vaig trobar el gener en un moment crític econòmic perquè bueno, no tenia gent per les habitacions i no tenia feina i per les revistes el gener i febrer els mesos pitjors d'ingressos. I llavors vaig anar a l'assistent social i em van dir, bueno, podries demanar la renda garantida. Però a la renda garantida s'ha de fer el còmput d'ingressos que tens, sí? Fins aquí, tot molt bé. Si tu tens una demanda d'aliments, encara que no cobris la pensió, figura com a còmput. Llavors això ja és increïble, perquè llavors a tu et diuen quasi, mira, saps què? Treu la demanda, perquè total t'esgota emocionalment, no serveix de res. Llavors això sí que és, primer, masclisme per part del meu ex, total, i masclisme institucional.
Queda dit, moltíssimes gràcies pel testimoni, per denunciar i que puguem ajudar també sí. A altres dones amb la mateixa situació. Gràcies, noies.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Tal com ens explicava la Chantal, la majoria de trucades que rep el jutjat d'Olot, que és qui porta el seu cas, són de dones que, com ella, reclamen poder cobrar la pensió per als seus fills. D'aquests perfils, els jutjats n'estan plens. Ho sap molt bé Lucía Vilés, ara magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona. Per això, a la tardor del 2021, la magistrada va engegar per primera vegada a Espanya una iniciativa legislativa judicial per aconseguir que la violència econòmica sigui considerada una forma més de violència masclista i que, per tant, s'inclogui al Codi Penal. Actualment, l'impagament injustificat, intencionat i reiterat de la pensió està castigat amb penes d'entre 3 mesos i un any de presó, però aquest delicte no té l'agreujant de ser considerat un tipus de violència contra les dones. Avilés, que també és sòcia fundadora de l'Associació de Dones Jutgesses a Espanya, va decidir demanar el canvi legislatiu arran d'un cas d'impagament reiterat de pensió. La magistrada va condemnar a 11 mesos de presó un pare per un delicte d'abandonament de la seva filla i li va imposar una indemnització de més de 7.000 euros per no haver pagat durant 5 anys. Als Solidaris hem anat a veure Lucía Avilés a casa seva, a Vilassar de Mar.
En el ámbito de la justicia, en el ámbito legal, yo creo que existe todavía un poco la sensación de que el delito de impago de pensiones es un asunto menor, ¿no? No sé, la sensación a lo mejor de que, bueno, pues es algo un poco como más privado, ¿no? Cuando no es así, pues al final lo que te das cuenta es que no se trata solamente de un impago de una pensión, sino que se trata de una privación de recursos incluso para hacer frente a necesidades básicas para la vida, como puede ser un techo, comida, tratamientos médicos para las hijas o los hijos, un curso, una actividad extraescolar, una excursión, de tal manera que supone no solamente una mera afectación económica, sino una afectación a otros bienes jurídicos y, por tanto, no puede ser calificado, digamos, de un mero impago, ¿no?
Convençuda que la violència econòmica és una forma més de violència de gènere, la magistrada Lucía Avilés creu que la justícia ha de donar resposta a les dones que pateixen aquesta situació.
Claro, el Código Penal lo que nos dice es que solamente será necesario el impago de 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos. En la práctica diaria de los juzgados lo que nos encontramos son con mujeres, con madres desesperadas porque no han recibido en muchas ocasiones ni un solo euro durante años.
Després d'anys d'experiència al jutjat, sindicats, Avilés també és molt crítica amb el paper dels jutges i els advocats i defensa que en els casos d'impagament de pensions alimentàries cal que el sistema judicial s'impliqui més en la investigació de les demandes que presenten les dones amb fills.
Hay que hacer un esfuerzo por parte de fiscalía, abogacía, juzgados de instrucción en la investigación del patrimonio de los victimarios. En muchas ocasiones, y esta es otra de las manifestaciones de violencia institucional, damos por sentado que es suficiente con tomarle declaración a ella, con tomarle declaración a él y consultar los datos oficiales que constan sobre la capacidad económica de él. Si esa pensión se impaga, en muchas ocasiones es porque, bueno, efectivamente, pues cambia la situación económica del victimario, del padre, pero en muchas ocasiones lo que vemos en los juzgados es que existe una situación de, digamos, insolvencia deliberada, es decir, se colocan voluntariamente en una situación de insolvencia. Es necesario destacar que en el impago de pensiones solamente existirá condena cuando exista una suficiente capacidad económica. Es verdad que muchas veces, en muchas ocasiones, nos encontramos con capacidades económicas pues pequeñas, ciertamente no son holgadas, o sea, no estamos hablando de grandes fortunas, que también se puede dar el caso, pero estamos hablando de personas, de padres, que en muchas ocasiones no pagan porque teniendo capacidad económica, teniendo dinero para hacerlo, sin embargo, no quieren hacerlo, ¿no?
Avilés posa un altre exemple del que considera una falta de sensibilitat per part de la justícia davant d'aquests casos.
El establecimiento de pensiones alimenticias irrisorias, en muchas ocasiones estamos dando por sentado que un mínimo vital para las hijas y los hijos son 100 euros, 125 euros o incluso menos, 50 y 75 euros. Cuando esto, muchas personas que nos estarán escuchando, pues claro, se echen las manos a la cabeza, eso no da para nada.
Segons Avilés, si la violència econòmica es tipifiqués al Codi Penal com a violència de gènere, les demandes d'impagaments de pensions es tramitarien més de pressa i les dones tindrien dret a un assessorament legal, especialitzat i gratuït a l'hora de denunciar. Però el que és més important per ella és que aquells casos en què també hi ha maltractament físic, un canvi en la llei, contribuiría a tallar la dependencia económica que las víctimas tenen del seu agressor.
En el caso del impago de las pensiones, para que pudieran, entiendo yo, tramitarse por los juzgados de violencia de género y calificarse en consecuencia como una modalidad de violencia de género, tendrían que existir indicios de que precisamente esa violencia económica, ese impago de pensiones, se está realizando de una manera injustificada e intencionada para seguir manteniendo el control sobre las mujeres. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si tú dependes económicamente de tu agresor, difícilmente vas a poder cortar con una situación de violencia de género.
Una altra conseqüència molt important seria que d'aquesta manera la llei també vetllaria pels drets i la protecció dels fills d'aquestes dones.
Esto puede constituir una forma, una modalidad de violencia vicaria, ¿no? Con la reforma operada con la Ley de Protección Integral de Protección Integral de la Infancia y de la Adolescencia, la Ley Orgánica 8/2021, se vino a introducir la posibilidad de que cuando existiera una condena por un impago de pensiones, se impusiera también como pena accesoria la prohibición de aproximación a las hijas y a los hijos y prohibiciones de comunicación.
I em deixes caure com les begudes que són amargues.
Davant el mur de la justícia i la indefensió que senten, hi ha dones que busquen ajuda als serveis d'informació i atenció a la dona.
Encara hi ha moltes, moltes dones que tenen la verbalització de dir és que jo no estic patint violència perquè a mi no em pica. I no és així. Quan no et dona els diners per sustentar els teus fills, és violència. Quan no et deixa anar a treballar perquè pensa que tu estaràs a casa millor i et pot donar les excuses millors i tu vols una altra cosa, és violència.
Conversem sobre la iniciativa de la magistrada Lucía Avilés amb Montse Vila. És psicòloga i treballadora del Servei d'Informació i Atenció a la Dona de Manresa, el que es coneix com a SIAT.
Una de les feines que fem des del SIAT també és ajudar, no?, poder identificar, poder posar nom, perquè és molt important també posar nom amb que estem vivint una violència econòmica. Perquè si no li posem nom, la magnitud de què tenim del davant no la veiem, no? I és prou gran com per poder-la evidenciar.
Els serveis d'informació i atenció a les dones es poden trobar en molts pobles i ciutats de Catalunya i són un punt d'informació i assessorament sobre qualsevol tema: salut, habitatge, treball, recursos... I, a més, disposen d'un servei d'atenció especialitzada en violència masclista, a través del qual ofereixen assessorament legal i acompanyament psicològic a les dones que ho demanin. La Montse observa com la violència econòmica afecta especialment les dones amb fills perquè se senten impotents i desesperades.
A les dones amb fills el que els preocupa és la supervivència i faran el que sigui per sostenir aquests fills. Llavors, quan ens trobem davant de la violència econòmica, talla les possibilitats de que aquesta dona pugui recuperar-se. Perquè si a més hi ha uns fills i filles en joc, què hi ha aquí? Que ella es veu com, entre cometes, abocada a cedir els xantatges, si no fas això no passaré la pensió als teus fills, es troben com un carreró sense sortida. No? El patró que veig des de la dona afectada, la majoria d'ells no és perquè no tinguin recursos. Si no donen perquè no tenen, no estaríem davant d'un abús. Els patrons masculins que exerceixen violència econòmica no tenen un dibuix de és un home de tal edat, de tal procedència... No tenen cap mena de dibuix. Pot ser qualsevol. I això, com passa amb la violència física, com passa amb tots els tipus de violència.
Des del CIAT aconsellen a les dones que no reben la pensió alimentària dels fills que ho denunciïn i les ajuden en el procés. Però com que saben que la justícia no els ho posarà fàcil i potser no els resol el problema, també les adverteixen i les protegeixen de les dificultats amb què es trobaran si comencen aquest procés.
A vegades ens trobem amb això, no? Que hem de ser molt cautes a com anem mica en mica anant acompanyant el ritme de la dona, perquè simular que una dona denunciï sense que tingui un suport no és favorable. Necessitem molts més recursos i poder-les acompanyar d'una forma més digna. Nosaltres ens agradaria donar respostes. I ara què passa, no? Què passarà amb la justícia quan jo aniré al jutjat i diré que fa molt de temps que no m'està passant la pensió i que tinc moltes dificultats per donar de menjar amb les meves filles i fills? I què passa? Qui m'ajuda a tot això? No? Com es mou?
Quan hi ha en joc la supervivència econòmica, és difícil recuperar l'autoestima per sortir de l'espiral de la violència de gènere.
La violència econòmica és un dels factors més importants per, d'alguna manera, posar traves a la recuperació de la dona. Perquè estem a nivells de supervivència i no podem, jo no puc estar treballant amb una dona l'autoestima si no té per menjar, no té per... I li està algú exercint violència econòmica cap a ella, em veig amb moltes més dificultats.
Solidaris. Mercè Folch.
Aquest programa l'ha fet possible Mireia Isart i Mònica Roca a la redacció, Dolors Joanola a la producció, Ismael Cebrián i Josep Plazas Lites a la part tècnica. Gràcies per ser-hi aquesta temporada a partir de les 10 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio i sempre a l'app i al web.
sol.